Duros a quatre pessetes.
Avui volem parlar del que fan els auditors i de com la seva feina pot contribuir a una societat millor. Tenim a l'estudi l'Antoni Gómez Valverde, ell és el president del Col·legi d'Ascensors Jurats de Comptes de Catalunya des del passat mes d'abril. A més, és soci fundador de l'oficina de Barcelona de la firma Auren, president també d'Auren Internacional i d'Antea, l'aliança internacional de firmes professionals. També és el president de l'Art Mediterrani d'Auditors. Anem a saludar-lo, Antoni. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia.
Primera pregunta, molt fàcil. Què fa un auditor exactament? Perquè jo crec que la societat no ho té del tot ben clar.
Doncs l'auditor el que fa és donar la seva opinió respecte de si els comptes anuals de les organitzacions, empreses, entitats no lucratives, reflexen fidelment una imatge fidel de la seva situació financera, dels resultats, del patrimoni, i per tant amb això contribueix d'una manera significativa a la transparència i la confiança en les informacions que faciliten les organitzacions.
Però això qui ho encarrega, aquests estudis? La pròpia organització? Hisenda, el govern...
La pròpia organització. Això són normes internacionals. L'auditoria és una professió extensa en tot el món i el que és la pròpia empresa, l'entitat no lucrativa, que encarrega a uns experts independents, que són els auditors, que verifiquin la qualitat de la informació que ha elaborat la companyia o l'organització.
I per què no fa això Hisenda? Ho dic perquè segurament més un oient pensarà, home, és l'organització pública, no l'Estat, qui ha de vetllar perquè no estiguin mentint les empreses, i si menteixen, doncs multar.
Clar, perquè els objectius són essencialment diferents. Essencialment, la funció de l'administració tributària és recaptar impostos i dins d'un entorn, a més, de confidencialitat de la informació que obté de les companyies. En canvi, l'auditoria fa una revisió dels comptes per veure si reflexen la imatge fidel en interès de la societat en general. Mm-hmm. Això vol dir, certament, els accionistes, els inversors, els bancs, els clients, els proveïdors, els treballadors, la societat en general. Per tant, l'enfoc és totalment diferent. Nosaltres som independents i l'objectiu de la nostra funció d'interès públic és la societat en general i, per tant, tot el que denominem els tercers interessats en què és el que passa amb l'organització.
I vostè ha dit la paraula clau, independent. Ha de ser algú fora de l'organització, no pot ser el comptat, no pot ser doncs, una persona que estigui treballant allà, el gerent o no. Ha de ser algú de fora que no tingui contacte, que no conegui ni el dia a dia ni les persones que treballen i que de manera independent, sense cap tipus d'interès de que els comptes surtin d'una manera o una altra, certifiqui això, no?
Efectivament. Per això nosaltres som una professió altament regulada, segurament de les professions més regulades del món, perquè tenim normativa internacional, normativa europea i després normativa també de cada un dels països. A més, som una professió que està supervisada com correspon a aquestes funcions d'interès públic. Mm-hmm. Nosaltres tenim incompatibilitats marcades per les normes tant nacionals com internacionals respecte de determinat tipus de serveis. Un claríssim és que no podem intervenir amb la comptabilitat de les empreses perquè, en cas contrari, seríem jutge i part.
Uh-huh. I quines empreses han de ser auditades?
Doncs, per llei, a Espanya han de ser auditades aquelles empreses que reuneixen dos de tres condicions que ara uh-huh. mencionaré durant dos anys consecutius. Més de 2.750.000 euros d'actiu, uh-huh. més de 5.700.000 euros de volum de vendes, per entendre'ns, i més de 50 empleats. Dos d'aquests tres requisits durant dos anys consecutius
implica
l'obligació d'auditar. Però voldria remarcar que més d'un 30% de les auditories que es fan a Espanya, que en total són al voltant de 60.000 auditories, són de caràcter voluntari. Això vol dir que hi ha una quantitat molt significativa d'empreses, d'organitzacions en general, que tot i no tenir obligació d'auditar, consideren que la funció de l'auditor i uns comptes audites són importants per donar aquesta confiança a tots els tercers, clients, proveïdors, entitats financeres, treballadors, societat, veïns, etc.
És com un d'aquests certificats, no?, que quan tu presentes dient que la teva companyia ha estat auditada, et dona com un certificat d'excel·lència, demostres que hi ha una persona externa que el que estàs dient és cert, que no t'ho estàs inventant, perquè tu pots dir que la teva empresa està sanejada, però és la teva opinió i, òbviament, tu pots dir el que vulguis. En canvi, si algú certifica, perquè és independent, doncs ja...
Efectivament, i a més amb l'afegit de que els auditors tenim responsabilitat. És a dir, que qualsevol tercer que es consideri perjudicat per una feina mal feta per part d'un auditor pot reclamar la compensació dels danys i perjudicis causats. Per això...
A l'auditor.
A l'auditor. I, per tant, això fa que tinguem per obligació legal també una assegurança de responsabilitat civil i la responsabilitat que implica tenir que respondre de qualsevol feina mal feta. Això em dona peu a ressaltar de que, com en totes les professions, doncs hi ha errors o pràctiques que no són sempre 100% adequades. Però vull ressaltar que dels 60.000 informes d'auditoria, l'any 2017 només van haver-hi 54 expedients sancionadors per part del nostre òrgan de supervisió, que és l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, depenent del Ministeri d'Economia i Hisenda. I això vol dir que no hi ha molts casos de mala praxis, perquè amb aquesta capacitat de demanar responsabilitats a l'auditor, qualsevol que se sent perjudicat, la primera cosa que fa és demanar...
Buscar la indemnització.
Exacte, buscar la indemnització i demanar la sanció per part de l'ICAC.
Quantes empreses auditores hi ha a Espanya?
Doncs a Espanya hi ha al voltant de 1.200 empreses auditores. A Catalunya hi ha 200. És veritat de que aquí hi ha tamanys molt diferents. Hi ha firmes molt grans, hi ha firmes mitjanes i hi ha firmes molt més petites. En tot cas, el que és veritat és que la funció d'auditoria cada vegada més es fa a través de firmes que els socis de les quals han de ser formalment auditors, han de ser professionals que tenen un recorregut complicat per poder estar autoritzats per la signatura d'informes d'auditoria, donat que, més enllà de la titulació universitària, el que necessiten és demostrar 5.100 hores de pràctica professional amb un auditor qualificat, amb un auditor reconegut, a més, superar un examen teòric d'una sèrie d'assignatures i un examen pràctic realment complicat. Cal pensar de que la mitja dels tres últims anys, amb aquest examen pràctic, només va ser superat per al voltant del 33% dels
que
van molt exigent. I hem de pensar que són professionals que han estat treballant 5.100 hores amb la matèria i, per tant, d'un nivell de qualificació ja significatiu. Són, per altra banda, de les poques professions, segurament l'única, que per disposició regulatòria, estem obligats a fer una formació permanent. Hem de demostrar que dediquem 120 hores de formació permanent al llarg d'un període de 3 anys i, per tant, això obliga a estar absolutament al dia d'aquest món canviant i cada vegada més complex, que és el de la informació financera de les organitzacions.
I ara va la meva darrera pregunta, parlant sobre aquest món canviant, és el món digital. Això ha fet també una transformació, dedueixo, de les empreses i també de les auditories. No és el mateix tenir tot en paper i tot regulat com estava als anys 80, 70, ara que tot canvia i en dades al núvol i informació que està tot el dia donant voltes, no? Això, pels auditors, inclús, és més difícil auditar una empresa.
Bueno, certament és un element molt canviant. La tecnologia afecta d'una manera molt significativa a la nostra pràctica. Certament el que implica és que algunes operacions tradicionals dels procediments que utilitzàvem, com era el muestreig, avui en dia pot ser un muestreig molt més dirigit perquè tenim accés al 100% de les transaccions que s'han produït. Per una altra banda, ens implicarà canvis addicionals. Segurament que en el futur té menys sentit l'auditoria dels comptes anuals per passar a ser una auditoria més permanent. Això implica que les nostres firmes cada vegada són més multidisciplinars, no només auditors experts en l'àmbit de la comptabilitat i de l'economia de les empreses, sinó aspectes claus com la ciberseguretat. La informació surt dels sistemes tecnològics i o tenim la seguretat de que els sistemes tecnològics són robustos, són fiables, no són vulnerables, o si no, al final, la informació que s'obté d'ells no ens dona aquesta garantia d'integritat i de veracitat. Per això, que significa un canvi molt important, també ens permet donar resposta a altres exigències, altres demandes de la societat. Recentment es va aprovar una normativa que obliga a determinat tipus d'empreses a facilitar informació no financera. Això respon al criteri de que, afortunadament, la societat cada vegada som més exigents com ciutadans i considerem que no tot val amb el món de les empreses per guanyar diners. I, per tant, la tendència a exigir que es doni informació no només de resultats financers, econòmics, sinó també de què passa amb l'àmbit social, què passa amb l'àmbit medioambiental. La normativa obliga en aquests moments a les empreses de més de 500 treballadors, per entendre'ns. Està previst que això baixi a 250 treballadors, però a més també amb l'expectativa de que moltes empreses i organitzacions amb caràcter voluntari donguin aquesta informació que respon en última instància a una demanda social, demanda social de transparència. Doncs bé, en aquest cas considerem els auditors que tenim també una posició excel·lent per donar aquesta confiança, per el que dèiem, de professió regulada, normes ètiques, d'independència, d'escepticisme professional, però simultàniament per la necessitat que ja tenim amb la nostra feina de verificar la consistència dels sistemes tecnològics dels quals surten les informacions. Això, si afegim a que estem habituats a veure la coherència, la interrelació, relació de dades, etc., doncs el paper de verificadors que la llei otorga i que obliga per als informes d'informació no financera, entenem que els auditors podem donar una resposta també seguint amb aquesta línia d'interès públic que caracteritza la nostra professió.
Doncs avui hem conegut el paper de l'auditor al segle XXI, a l'any 2019, una paraula que escoltem molt sovint, auditores, auditors, però que a vegades, si ho preguntem als ciutadans que ens defineixin el seu paper, a vegades costa, i jo crec que avui els que ens hagin escoltat ho tindran clar i a partir d'ara ho podran respondre correctament gràcies a l'Antoni Gómez Valverde, que és el president del Col·legi d'Ascensors Jurats de Comptes de Catalunya. Antoni, moltíssimes gràcies per venir al Duros o Quatre Pessetes.
Moltes gràcies.